Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Avui és 16 d'agost, segon dia del pont, i les mirades estan posades als aeroports, no tant pels 3.362 vols previstos entre avui i demà, sinó perquè aquesta gran afluència de passatgers s'ajuntarà amb el segon dia de vaga del personal de terra dels aeroports. Parlem d'uns 2.500 empleats. Ahir ja varen començar els de Ryanair i avui se sumen els serveis de terra d'EasyJet i de Norwegian. Després d'una primera jornada reivindicativa de poca incidència sobre l'operativa, arriba aquesta segona amb més treballadors implicats i amb piquets informatius previstos a partir de les 10 del matí. I serem en directe en uns minuts per veure quin és l'ambient en aquesta hora. Ara, però, repassam altres temes en titulars. La policia d'Indonèsia investiga la desaparició d'una dona resident a Mallorca. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. Nom Maria Matilde Muñoz Cazorla, té 72 anys, és d'origen gallec i se li va perdre el rastre fa més d'un mes a Indonèsia.
Avui tornen a obrir els refugis del Consell de Mallorca i ho fan amb un augment de les reserves del 25% fins a final d'any.
La previsió per la temporada supera les 6.500 pernoctacions a la xarxa amb rècord d'usuaris i ple a la tarda amb l'afluència d'excursionistes.
S'incrementa en un 40% els casos de càncer de pell.
Els dermatòlegs alerten que les xarxes socials afavoreixen la desinformació i contribueixen al fet que la població no es protegeixi degudament.
En clau estatal, Espanya continua lluitant contra l'onada d'incendis que deixa ja més de 100.000 hectàrees calcinades, milers d'evacuats i diverses víctimes mortals.
Castella i Lleó és la regió més afectada, amb focus actius a Zamora, Lleó, Salamanca i Ávila.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Arriba l'hora de veritat pel Real Mallorca. S'estrena avui en Lliga a partir de les 7:30 davant del vigent campió de Lliga, un Futbol Club Barcelona amb problemes per inscriure les incorporacions d'aquest estiu. Per part vermella, pendent de la sessió per part de la Roma del central Maras Kumbula, i que sembla que està pràcticament tancada.
Pel que fa al temps, molta precaució avui perquè se podrien assolir les màximes temperatures de l'estiu. A Eivissa, Formentera, l'interior de Mallorca i el sud es troben en avís taronja per altes temperatures, poden arribar als 40 graus, i a tota Menorca, i en el cas de Mallorca, al nord, nord-est i llevant, l'avís serà groc, amb màximes de fins a 38 graus. Són ara les 8:03. Ivan López és el control tècnic. Comencem.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Segon dia de pont d'agost, i això vol dir que és dia de molta afluència de passatgers als aeroports de les Illes Balears. De fet, aquest cap de setmana hi ha més de 3.362 vols previstos. Només avui, dia de més trànsit, són 1.732 moviments. Una situació que coincideix amb el segon dia de vaga dels serveis de terra a Son Sant Joan. Ahir van començar els treballadors de Ryanair i avui s'hi afegeixen els serveis de terra d'EasyJet i de Norwegian. Són més de 2.500 persones que fan feina per aquestes empreses arreu dels aeroports illencs. Està previst que a partir de les 10 del matí hi hagi piquets informatius a les entrades de l'aeroport de Palma per informar a passatgers, també a treballadors, d'aquesta convocatòria. Anem en qualsevol cas fins a l'aeroport de Palma, Son Sant Joan, el de més trànsit i on més es podria notar els efectes de la vaga avui. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia, doncs. Tranquil·litat és el que respira a primera hora del matí a l'aeroport de Palma en aquest segon dia consecutiu de vaga dels serveis de terra de Ryanair i el primer de mobilitzacions també a EasyJet i Norwegian. Malgrat la convocatòria, les pantalles de Son Sant Joan mostren normalitat. Entre les 7 i les 11 del matí hi ha previstos més de 70 vols i només dos acumulen retard, un cap a Vigo que havia de sortir a les 7 i 10 i un altre a Madrid a les 9 i quart. Tanta és la calma i la normalitat que es respira en aquesta hora que molts de viatgers ni tan sols eren conscients que avui és dia de mobilitzacions.
No, nosaltres no sabíem res de la vaga. De fet, tenim un vol amb Aeroeuropa que està un poc retrasat, però bé, no ens han posat cap problema.
No, no la sabia. No lo sabía.
No, está todo perfecto. He llegado ahora al aeropuerto y ahora espero una hora y me voy para Italia, me vuelvo a casa.
La vaga convocada pels sindicats UGT i CGT afecta el handling, que és a dir, serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega d'equipatges, i es repetirà de manera intermitent fins a final d'any. Els sindicats denuncien precarietat laboral, pressions per fer hores extres i incompliments de conveni. Està previst que a partir de les 10 del matí hi hagi piquets informatius a les entrades de l'aeroport de Palma per explicar la convocatòria als passatgers i treballadors.
Tranquil·litat, per tant, en aquesta hora a l'aeroport de Palma. Gràcies, Victòria. Ahir la vaga d'Azul Handling, que és l'empresa que gestiona els serveis de terra de Ryanair, va tenir també pocs efectes, sense grans retards ni cancel·lacions.
Els viatgers que passaven pels mostradors de facturació de la companyia comentaven que el temps d'espera era normal i que la cua es va allargar màxim entre 10 i 15 minuts.
I think around 10-15 minutes.
Yeah, it was excellent. Very efficient. Muy eficiente.
Bé, no, tot bé. Sí, a més, personal amable. Mos han atès un 10, a pesar dels problemes que hi ha avui, no? Que hi ha huelga i tot això.
Ryanair afirma que els efectes de la vaga són escassos pels elevats serveis mínims decretats pel govern central, que en alguns casos arriben al 90%, perquè UGT no és el sindicat majoritari a la companyia. En canvi, el sindicat acusa l'aerolínia de boicotejar la vaga canviant els horaris dels treballadors a darrer moment i operant com a preferents vols que no haurien de ser.
Més enllà de la vaga, aquest pont són molts els que arriben, però també molts els illencs que parteixen a la recerca de temperatures més suaus.
Bueno, anem a Karlsruhe, Baden-Baden, Alemanya. Anem a llevar un bon pot de calor del món, a trobar un pot de fresqueta.
I ja que entrem en clau turística, els refugis del Consell de Mallorca tornen a obrir les portes avui després de les vacances, amb un augment de reserves del 25% fins a final d'any. La previsió per la temporada supera les 6.500 pernotacions en la xarxa, amb rècord d'usuaris i ple la tardor, amb l'afluència d'excursionistes.
Els 7 refugis han estat tancats 2 setmanes per descans del personal, segons l'avís de la pàgina web de reserves, que torna a hores d'ara a estar activa. Els indicadors ja mostren una ocupació excel·lent per als pròxims mesos. En concret, per al que resta de mes d'agost, hi ha 713 reserves d'excursionistes, 2.275 places ocupades per al mes de setembre i a l'octubre, un dels mesos de la temporada alta, 2.857 visites. Un dels punts més cercats és el refugi de muntanya de Sa Coma d'en Vidal, situat entre Andratx i Estellencs, que ha reobert després de 3 anys tancat. Les persones interessades a allotjar-se en els refugis poden fer les reserves a través del web del Consell de Mallorca.
Una de les conseqüències de la gran afluència de gent, de turistes, sobretot en aquestes dates, és l'increment de cotxes. La manca d'aparcament és un dels problemes més comentats al municipi d'Andratx. Per fer-hi front, l'Ajuntament ha creat al voltant de 1.000 places en 2 anys, les darreres, a Sarracó i Andratx.
Entre el turismo y demás, al final se incrementan los vehículos de alquiler y demás, y los pueblos siempre se ven algo más afectados.
En época vacacional esto se vuelve... Es insufrible para aparcar, es imposible.
Tenim un problema d'aparcament, perquè ha vingut molta gent, els carrers són estrets, i, bueno, ens agradaria trobar una solució.
Aquestes són algunes de les queixes més recurrents dels veïnats del municipi d'Andratx, unes demandes que el consistori vol pal·liar. Joan Forteza, el primer tinent de Batlle i regidor de serveis urbans de l'Ajuntament Andritxol.
Nosaltres som conscients de que el tema de la mobilitat és un problema a tota illa i també en el nostre municipi, i des d'un primer moment teníem clar que volíem dotar aquestes noves places de pàrquing, perquè també això ajuda en el vianant a tenir major protagonisme.
A Sarracó s'ha creat un espai per aparcar amb 400 places, mentre que el poble d'Andratx s'ha habilitat un estacionament per un centenar de vehicles. Tot i així, alguns no ho veuen abastament.
La Valdosa i això m'ho ha fet molt de pàrquings i estàvem fent feina amb això i estic molt content perquè va molt bé la cosa.
Un terreno de l'Ajuntament i per que crien hierba, por lo menos que puedan aparcar.
A los parkings retirados tampoco consigues.
O sea, el Ayuntamiento debía tener más parking para nosotros que vivimos aquí.
L'Ajuntament assegura que, en vista el futur, s'obriran més aparcaments.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8 i 9 minuts, continua l'arribada constant a les illes d'embarcacions irregulars amb migrants a bord. Ahir van ser dues, amb 20 persones a cada una. Van ser interceptades a la mateixa hora, poc abans de les 5, al sud de Formentera, i la Guàrdia Civil i Salvament Marítim, per la seva part, van participar a les tasques de rescat.
La consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència del Govern, Sandra Fernández, ha retret el govern estatal que exigeixi complir el repartiment dels menors estrangers no acompanyats, quan assegura ell no compleix amb la llei de dependència.
Evidentemente estamos trabajando en los argumentos jurídicos y en posibles vías en este sentido, pero también me llama la atención que el presidente del gobierno diga que la ley tiene que cumplirse cuando, por ejemplo, pues no está cumpliendo con la ley de dependencia, por la cual debería estar financiando el 50% del coste efectivo de la dependencia en las comunidades autónomas y en este caso, evidentemente, también en Baleares, y sin embargo no llega a financiar ni el 20%.
La consellera també ha reiterat que les illes no tenen capacitat per acollir més menors migrants perquè els serveis dels consells assegura estan completament saturats per damunt del 1000% de la seva capacitat.
També en matèria de migració, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, preveu que la reunió de dilluns que ve a Lanzarote amb Pedro Sánchez sigui intensa. Clavijo també ha valorat positivament la reactivació dels trasllats de menors migrants a la península, encara que considera que el ritme no és suficient.
El ritme i les cantidad de menores que salen no es el que nos gustaría, pero creo que es la presión de la sociedad canaria, la de ustedes, los medios, siempre ayudando a Canarias y sobre todo a los niños y a las niñas. Yo creo que al final ha permitido que las cosas se muevan. Esperemos que eso, que la semana que viene podamos volver a reunirnos para que ese ritmo de salida pues vaya siendo el suficiente para resolver los problemas de hacinamiento, que es una de las cuestiones que el Supremo destacava en su auto.
En successos, la policia d'Indonèsia investiga la desaparició a Lombok d'una dona gallega resident a Mallorca. Es tracta d'Ana Maria Matilde Muñoz Cazorla, de 72 anys. Va arribar a l'illa el mes de juny i no se sap res d'ella des de fa més d'un mes.
Tenia una reserva d'hotel pagada fins al 20 de juliol, però segons ha informat l'establiment, la darrera vegada que la veren va ser el 2 de juliol. Segons les autoritats, no consta que hagi sortit del país sud-est asiàtic. De moment, no es descarta cap hipòtesi sobre la seva desaparició.
La Policia Nacional ha detingut aquest divendres a Palma un home per apunyalar la parella de la seva exatleta. Feia setmanes que el presumpte agressor, segons informa el cos policial, assetjava la víctima i, a més, va infringir una ordre de protecció.
Els fets van succeir a Son Ferriol la matinada de dimecres. El presumpte agressor, tot i l'ordre d'allunyament que pesa sobre ell, es va acostar a la parella que arribava a casa seva amb moto després de passar la nit fora. Començaren una discussió que va generar una brega en què l'ara arrestat va intentar apunyalar l'altre home, que es va poder escapolir. La policia arribà poc després, però l'agressor havia fugit. Més tard va ser detingut per haver entrat a un domicili a robar. Se li atribueix un delicte de lesions, trencament d'assetjament i un altre de robatori amb força a la zona de Son Ferriol.
També he detingut un home, en aquest cas al Port d'Alcúdia, per haver intentat apunyalar un agent de la policia local la matinada de divendres. Els fets ocorregueren quan els agents feren un control d'alcoholèmia al suposat agressor, que marcava una taxa de prop del 0,8. Va ser aleshores que el conductor es tragué un ganivet per agredir un dels policies i li provocà dos talls a un braç. Tot i que està fora de perill, hagué de menester punts de sutura.
Així descriu el subinspector de la policia local d'Alcúdia, Joan Ben Nasser, com succeïren els fets.
Ha resultat que quan li anaven a donar la documentació, sobtadament tenia un guinevet en sa mà. I amb aquest guinevet ha atacat a un dels policies que donava la documentació, que afortunadament ha pogut aixecar un poc el braç, perquè si no li hagués pegat pel cos amb molta... és bastant probable, i que li ha tingut dur guinevetades en el braç.
L'Ajuntament d'Alcúdia ja ha condemnat els fets i la batllessa Fina Linares assegura que es tracta d'un fet aïllat.
És un cas aïllat, eh? No és que solgui passar cada cap de setmana ni cada dia, tot el contrari. Nosaltres per això condenem tan fort aquesta agressió soferta aquesta matinada.
El subinspector Ben Nasser assegura que un cas així és el primer que ocorre a Alcúdia, però alhora afegeix una reflexió.
Alcúdia, jo pensava com a responsable policial que tenia molta sort, perquè no deixis de fets en Guinevet, llegia molt a la premsa, la escoltava, però era més per Palma. Què passa aquí a Mallorca, a la nostra illa, que hi ha gent que du Guinevet pel carrer? Això no podem assumir, no ho hem d'assumir.
I s'investiga l'incendi agrícola que dijous cap vespre es va originar en una finca a Manacor. Un espectacular foc que va cremar amb intensitat diverses hores, tot i que finalment no afectà cap habitatge proper.
Les flames s'originaren en una finca coneguda amb el nom de Sacanova, a prop de la residència de majors, a l'entrada de la ciutat. Es tracta d'una zona amb nombroses cases de fora vila que estan habitades. Així descriu el tècnic de bombers de Mallorca, Francisco Grimalt, el lloc on es va iniciar el foc.
Se va començar un incendi a una zona d'unes palmeres que se diuen Washingtonias, val, que hi havia cavalls allà baix, i quatre o cinc vivendes, zona rural, disperses, van trobar un incendi que pel vent estava corrent bastant. Van trobar diversos focos secundaris transportats per les flòvies per vent.
Aquest ha estat el primer incendi en què ha actuat el nou helicòpter del Consell de Mallorca, conegut amb el nom de Samilana, una intervenció crucial per perimetrar el foc i evitar que les flames afectassin la guarda de cavalls que pasturava una finca.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Més coses. El primer aniversari de la Dana que va copejar amb força les Illes Balears, i en concret Menorca, s'ha recordat aquesta nit amb espelmes al carrer. Els veïnats d'Es Mercadal i Alaió, els municipis més afectats, no obliden el viscut el 15 d'agost de 2024, quan els 200 litres d'aigua caiguts en pocs minuts al centre de l'illa provocaren desbordaments de torrents, destrosses a carreteres i cases inundades. Tots dos consistoris d'ençà de fa un any han rebut més de 320 instàncies de particulars per reclamar pèrdues. Les pèrdues es quantificaren en més de 27 milions d'euros. Gemma Carrasco.
Es Mercadal, el poble més afectat per la Dana, no va ser fàcil tornar a la normalitat. S'ha fet feina per recuperar els camins rurals, les instal·lacions esportives i els edificis públics danyats, i encara se'n fa per rehabilitar els ponts del torrent, un any després en obres. L'Ajuntament hi va haver d'invertir tots els romanents dels quals disposava a l'espera de cobrar les ajudes com a zona catastròfica. La inversió ha superat els 2 milions d'euros. Des de llavors es curen salut en cas d'avisos meteorològics. Sentim el batle Joan Pellicer.
Quan hi ha una alerta taronja per pluges intenses, evacuem els cotxes que hi ha aparcats de vores torrent per prevenció, ja intentant que la gent no parqui allà. Són coses que van aprenent i mesures que ja pots anar implantant, encara que no tinguem el pla d'emergències aprovat definitivament.
Pel que fa als particulars, l'Ajuntament ha rebut més de 200 instàncies de veïns de cases on l'aigua va fer malbé mobiliari i electrodomèstics, i també de propietaris de vehicles que van quedar sinistrats. La majoria dels afectats comptaven amb assegurança i han pogut cobrar del Consorci de Compensació de l'Estat. El mateix a Alaió, on van ser 123 persones les que van reclamar pèrdues de les seves cotxeries i hortals. En l'àmbit públic, l'afectació va ser menor, però així tot es van quantificar danys per valor de més d'un milió i mig d'euros. Ho explica José Luis Benejà, amb Batle de l'Alaió.
Danys a camins, a carreteres, però també, per exemple, recorta l'escoleta municipal, l'escola d'adults, la capella de Gràcia, per suposat, la teulada de la residència de gent gran de Ramal.
Això sí, la platja de Cal Emporter va quedar arrasada en plena temporada, però amb el temps ha recuperat el seu estat natural.
Tot i això, un any després de la Dana, alguns veïns d'Es Mercadal, que no tenien assegurança, encara no han rebut el suport econòmic de l'administració, tot i que van patir grans pèrdues. Una d'elles és na Margarita Pons. Viu a un baix, al costat del torrent, al Pla de Ses Eres, número 7. L'aigua i el fang van arrasar casa seva i tot el que hi havia dins.
Les marques de l'aigua encara són a les parets de casa seva i també el mal record d'aquell dia.
Va començar a ploure de tal manera que la bulló regolfava, i per tant de darrere m'entrava, va començar a entrar aigua, però molta, i molta, molta de veres, molta de veres. Van aconseguir anar al pati, i del pati van pujar que el meu germà. Quan va drenar l'aigua i van aconseguir davallar, a casa meva era, bueno, mobles remputs, tots els calaixos plens de fang, tot, bueno, una locura. Tot brut, matalassos, xops, bueno, un desastre. I de tota manera, van tenir moltíssima sort, molt de voluntaris que van venir, vas automàticament, gent, poals, garneres, pales, a treure fang, un fang que feia una pudor horrible, que vaig estar molta estona a aconseguir. que se'n negués aquell olor.
A diferència de molts veïns, no tenia assegurança de la casa i encara no ha vist ni un duro.
Haver de justificar una cosa com aquest tipus de desgràcies me sembla lleig. Perquè, avam, si tu perds tot el que hi ha a disca teva, només que aquest senyor que ve a fer una foto aquí de fora entri a disca teva, ja queda justificat que demés té una ajuda. Vull dir, però no, has de fer fotos i tot, i ho has de dullar, total, perquè després ningú te doni res.
Malgrat tot, ella també té paraules d'agraïment.
A tots els familiars que m'han ajudat, tant econòmica com psicològicament, perquè vaig quedar molt tocadeta i amb molta por saigo, una por que encara tenc, eh? Tenc molta por i dormim molt poc aquest hivern.
A Eivissa no queda al marge. La Dana va afectar sobretot la costa oest de l'illa, la de Sant Josep, i un any després ho recorden amb por. Aquell dia alguns negocis de la zona no van poder obrir per les greus destrosses del temporal.
La costa sud del municipi, Escobells i Calavadella, foren els indrets més damnificats. Van caure diversos arbres a la carretera i sobre vehicles que van quedar inutilitzats. Els restaurants d'aquesta zona van patir inundacions, amb aigua entrant fins a la cuina i desperfectes, com tendals trencats que es van veure volar també gandules per sols, i es va veure afectada fins i tot la caseta dels socorristes. Moisés Machado, encarregat del restaurant Cana Sofia, recorda com va viure aquell dia d'ara fa un any.
I amb aquella bufada de vent, totes les sombrilles, va començar a volar tot, aquí vam tenir que venir corrent, totes les finestres van donar cops, vam tenir que tancar tot, corre, que ve aigua. Va ser un dia que no vam poder treballar, perquè va estar tot ple d'aigua, va caure aquí els maceteros, els puestos de socorristes, quasi que cau també ves vent. Però, bueno, al final va ser més un susto que una altra cosa.
A Mallorca, punts com el Port de Sóller i el de Pollences enregistraren prop de 150 litres i s'inundaren negocis i algunes cases. A l'aeroport de Palma hi hagué retards i cancel·lacions i a molts pobles es varen haver d'anul·lar les festes.
Sóller recorda molt clarament el 15 d'agost de fa un any quan la Dana deixà la primera línia del port plena d'aigua i de fang. Imatge que rememoren el tinent de bala de Sóller, Carles Darder, i un treballador d'un d'aquests negocis afectats.
Record que va caure molt de litres per metre quadrat en el port de Sóller. El carrer Antoni Montis, que és el torrent aquí on està tapat, és aquí on més fort va pagar. I després tota l'aigua pues, arriba a entrar pues, a dins la mà. Tota la quantitat, recorda, canyes del torrent que van quedar per damunt del carrer i també per damunt l'arena. I la veritat és que un mal record, no?
De sobte va començar a córrer aigua, i va començar a entrar aquí i varen començar a replegar ràpid. De fet, 5 o 6 persones varen quedar aquí refugiades, entre cometes. Se va liar grosso.
La tempesta va descarregar amb força també el port de Pollença. Manacor deixà camps negats i al carrer de la Quintana de Maria de la Salut s'inundaren algunes cases. Un any després és a punt d'acabar la segona actuació que ha fet l'Ajuntament per evitar que això torni a passar. Jaume Ferriol, Nas al Batlle.
El que s'ha fet és tota l'aigua del poble, ara anirà des de la plaça cap a l'escant de futbol anirà per davall terra, per davall l'asfalt, ja evitam que vagi per damunt i que pugui entrar dins les cases. I amb això evitam les imatges que vàrem veure de fa un any.
Vuit i 23 minuts en clau internacional, bona sintonia, però sense acord de pau a Ucraïna. És el resum de la trobada entre el president Donald Trump i Vladimir Putin. S'han reunit gairebé 3 hores a Anchorage, Alaska, en una cita que ha acabat sense cap concreció i amb la previsió de nous contactes d'alt nivell.
Hem avançat en molts punts, però no hem arribat a un acord sobre el més important. Ha resumit el president nord-americà, que ha volgut deixar clar que té una bona relació amb Putin. Trump ha detallat que ara traslladarà els membres de l'OTAN i el president ucraïnès Volodymyr Zelensky tot el que s'ha comentat en aquesta trobada. Una passa prèvia a continuar amb les converses, ha reiterat. Un dels punts claus és l'intercanvi de territoris entre ambdós països com a part de la futura pau, un extrem amb què el nord-americà ha dit estar d'acord. Per part seva, el president rus ha parlat d'una entesa que obrirà la via de la pau ucraïna sense concretar això si més. Rússia està sincerament interessada a posar fi en aquest conflicte, ha afirmat.
La trobada de les dues delegacions ha acabat amb una compareixença davant la premsa, sense preguntes, on més enllà de les bones paraules ha quedat clar que les converses no han aconseguit cap resultat concret, però amb tot continuaran.
Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir.
Next time in Moscow.
Així s'acomiadaven els dos presidents donant-se les gràcies i afirmant que hi haurà una pròxima trobada, hasta quan Putin ha proposat que podria ser a Moscou, oferint ment que Trump ha acceptat dient que seria molt interessant.
Mentre això passava a l'exterior, un grup de persones protestava en rebuig a la presència de Putin i en suport a Ucraïna.
Peace for Ukraine! Peace for Ukraine!
Amb crits d'Ucraïna lliure i pau per Ucraïna han demanat un alto al foc immediat. Entre les pancartes, un missatge. La pau s'ha d'assolir amb tots dos països presents i de forma unilateral, en protesta per l'absència de Zelensky.
En fora de suposar una treva, mentre se celebrava la cimera, els atacs entre Moscou i Kiev no han aturat. L'estat major de les forces armades ucraïneses informen de 139 enfrontaments en les darreres 24 hores.
Rússia ha llançat 85 drons i un míssil balístic contra territori fronterer durant la matinada. La majoria haurien estat interceptats. A la inversa, les forces russes haurien destruït 29 drons en diverses regions. No s'ha informat d'impactes ni ferits de moment.
I Espanya continua lluitant contra l'onada d'incendis que deixa ja més de 115.000 hectàrees calcinades, milers d'evacuats i diverses víctimes mortals. Castella i Lleó és la regió més afectada, amb focus actius a Zamora, Lleó, Salamanca i Àvila.
Amb tot, la regió que més preocupa ara és Extremadura, que demanarà mitjans de l'exèrcit per l'extrema gravetat dels incendis. S'han registrat ferits entre membres de la Unitat Militar d'Emergències i danys greus en habitatges i pobles, mentre es despleguen centenars d'efectius per contenir les flames. La presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, ha agraït la feina dels efectius desplegats i la visita també a la zona aquest divendres del cap superior de la UME, que ha oferit més mitjans. Ha explicat que tots els veïnats han pogut tornar a les seves cases, excepte un municipi pendent de més evacuacions perquè el foc no està controlat de moment.
Hemos levantado esas medidas de confinamiento y de evacuación. Van a poder volver a sus casas todos, excepto Casas del Monte, que es el municipio que hemos confinado hace unas horas y que tienen que estar también preparados por una posible evacuación.
Com dèiem, Castella i Lleó és la regió més afectada, amb focus actius a Zamora, Lleó, Salamanca i Àvila.
Més de 3.000 persones han estat desallotjades de 15 localitats en les darreres hores. Amb tot, alguns han pogut dormir avui a casa seva, com els residents de Quintana i Congosto. Escoltam el consell d'una veïnada.
La experiència és, si la policia, si la Guàrdia Civil te dice evacuar, tú no lo entiendes, la gente del pueblo cree que sabe, porque conoce la zona, pero mi consejo es en un cuarto de hora estar allí, estar en la afuera. Porque lo que se ha demostrado, sobre todo, es que no sabemos todavía ahora mismo cómo ha sido la situación, porque hay unas casas quemadas, otras no.
També hi ha focs actius i no controlats a la Comunitat Valenciana. Jaime Molià, oficial cap de Guàrdia dels Bombers de València, explica la situació de la darrera hora d'aquest divendres de l'incendi de Teresa de Cofrentes.
No el donem encara haver controlat perquè no hem pogut rematar tot el perímetre. Gran part del perímetre està ja treballat, però com sabeu n'hi ha zones on no podem arribar en aigua, s'ha de fer el treball en ferramenta manual. I aquesta part del perímetre costa molt més de treballar i com no l'hem repassat completament, per això no el donem encara per controlat. El dia d'avui ha sigut molt bo, només hem tingut una reproducció, l'hem pogut acatar ràpidament i pràcticament només fumeja en una illa verda que ha quedat enmig del negre, però de moment volem ser cautelosos i...
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Darrer punt abans d'arribar a les 8 i mitja, ho destacaven també en titulars, el càncer de pell o melanoma ha patit un creixement del 40% dels casos diagnosticats en els darrers 4 anys. Els dermatòlegs creuen que la pedagogia, sobretot en els infants, és vital a l'hora d'evitar el creixement d'aquesta malaltia.
El 2024 es van detectar gairebé 21.000 nous casos a Espanya, el 70% càncer de pell, el 30% melanoma, el més agressiu, segons exposa el doctor Marc Mirques, dermatòleg.
Són dades a nivell estatal. No tenim dades a Balears, però probablement vagin seguint aquesta tendència i són dades que realment preocupen. Segurament tenen un origen multifactorial, però són dades que preocupen, la veritat.
Les xarxes socials afavoreixen la desinformació i contribueixen al fet que la població no es protegeixi degudament.
Ens ho posen difícil perquè un TikToker o un influencer arriba molt més, hi ha molta més gent que el que podem fer nosaltres aquí en consulta, amb les nostres pròpies xarxes socials, i això ens passa a nosaltres, ens passa a altres especialistes, a els digestòlegs, vull dir, és una batalla que tenim avui en dia que realment partim en una posició de desavantatge en quant a la capacitat d'arribar a la població.
Ara sí, han tocat les 8:30, repassam els principals titulars. Més de 2.500 treballadors del servei de terra de Ryanair, EasyJet i Norwegian fan vaga avui.
En una jornada de gran activitat als aeroports de les Illes, on estan programats 3.362 vols entre avui i demà.
Avui tornen a obrir els refugis del Consell de Mallorca i ho fan amb un augment de les reserves del 25% fins a final d'any.
La previsió per la temporada és superar les 6.500 pernoctacions en la xarxa, amb rècord d'usuaris ple de la tardor, amb l'afluència d'excursionistes.
La policia d'Indonèsia investiga la desaparició d'una dona resident a Mallorca.
Nom: Maria Matilde Muñoz Cazorla, té 72 anys, és d'origen gallec i se li va perdre el rastre fa més d'un mes a Indonèsia.
S'incrementen un 40% els casos de càncer de pell.
Els dermatòlegs alerten que les xarxes socials afavoreixen la desinformació i contribueixen al fet que la població no es protegeixi degudament. Ho explica el doctor Marc Mir.
Ens ho posen difícil perquè un TikToker o un influencer arriba molt més i a molta més gent que el que podem fer nosaltres aquí en consulta, amb les nostres pròpies xarxes socials, i això ens passa a nosaltres, ens passa a altres especialistes, a els digestòlegs, vull dir, és una batalla que tenim avui en dia que realment partim en una posició de desavantatge en quant a la capacitat d'arribar a la població.
En clau estatal, Espanya continua lluitant contra l'onada d'incendis que deixa ja més de 100.000 hectàrees calcinades, milers d'evacuats i diverses víctimes mortals.
Castella i Lleó, la regió més afectada amb focus actius a Zamora, Lleó i Salamanca i Àvila.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I fem ara un cop d'ull a les portades que trobarem al quiosc. Començam a Mallorca i el titular de Diari de Mallorca diu: Cort veta edificant rústic en barris tradicionals, però contempla en altres zones. I detalla que es permetria a Son Ximeli, Son Cladera i Sindioteria.
La fotografia és de la mollada d'ànecs a Can Picafort, amb una gentada intentant agafar una de les figuretes grogues de goma que s'ha convertit en un multitudinari cap fico, diu el rotatiu. També imatge en petit de la rebuda de Trump a Putin, amb honors 3 anys després d'envair Ucraïna. Llegim també que l'inspector de policia detingut, en el cas de Blanqueig, va canviar el seu telèfon dies abans de ser detingut.
També encerta la portada amb Urbanisme Última Hora, diu: les promocions d'habitatge social tindran llicències superràpides, i afegeix que es tracta d'una mesura del govern per escurçar els terminis de construcció i que beneficiarà més d'una vintena de projectes.
L'inici de la Lliga de Futbol és protagonista de la imatge central i diu: el Mallorca reta el campió, perquè l'equip balear obre temporada rebent avui el Barcelona a Somos. També hi poden veure una imatge en petit de Can Picafort encapçalada per l'expressió a la guapatos. La resta de titulars passen per la trobada de 3 hores sense resultats de Trump i Putin i el mínim impacte de la vaga de handling de Ryanair ahir en la primera jornada.
Menorca Diario destaca el projecte del port de Ciutadella amb una inversió que estima en 5,3 milions d'euros i detalla que la Marina Seca doblarà la capacitat de Cal en Busquets amb 120 barques per alleugerir la llista d'espera d'un amarrament.
En plana local, diversos temes. El paisatgista del Pla Territorial Insular urgeix la mediació de la UNESCO per les obres de Rafal Rubí, la poca ingerència de la vaga de personal de terra a l'aeroport i també la denúncia d'UGT d'un boicot. I, a més, la manca de personal municipal que impedeix adjudicar les obres de Cala Sant Esteve. També hi poden llegir avui la història del darrer foner de l'illa.
Una impactant imatge del castell de focs artificials que es pogué veure ahir a les Figueretes domina la portada de Diari d'Ibiza. el lluminós final, diu, de les festes de la Terra.
El titular, amb tot, destaca que la directora insular de l'Estat veu relació entre les morts i el model d'oci de Sant Antoni i aconsella l'Ajuntament activar accions per desenvolupar el model turístic distintiu. També en turisme detalla que el 13% de les places hoteleres d'Eivissa són de 5 estrelles.
L'edició eivissanca de Grup Serra reitera el titular d'habitatge, llicències express per habitatge de protecció oficial de l'IBAVI per accelerar 3 anys la seva construcció.
Comparteix protagonisme amb una entrevista a Paquita Marsan, qui revela que Casa Lola està actualment ocupada després de la demolició de les il·legalitats. Diu que el seu advocat me va dir que no podien entrar a Casa Lola, me va enganar i me va cobrar 1 milió d'euros.
I els rotatius de tirada nacional se centren en la cimera entre els mandataris nord-americà i rus. Tots en destaquen que no s'ha assolit cap acord en ferm, però amb matisos. El més contundent i directe és l'ABC, amb una imatge de l'estreta de mans dels dos líders i la frase «sense acord Alaska».
Amb exactament la mateixa imatge, tot i que en petit, el País diu que Trump acaba amb l'aïllament de Putin sense assolir un alto el foc. En canvi, el Mundo ha elegit un moment de la trobada en què els presidents estan asseguts i reprodueixen una frase de Trump: «No estaré feliç si no és avui l'alto el foc a Ucraïna». La Vanguardia aposta per una imatge d'ambdós mirant-se als ulls i diu que Trump i Putin exhibeixen cinc en una cimera que condiciona el futur europeu. Per cert, que els nombrosos incendis que cremen a la península també són protagonistes de les portades d'avui. El rotatiu català alerta que les altes temperatures amenacen d'agreujar encara més la situació. El Mundo du la petició del Partit Popular per desplegar més efectius militars, mentre que el rotatiu de Prisa destaca la negativa del ministre de l'Interior, que nega, de fet, que el govern central assumeixi l'emergència dels incendis.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Vuit i 36 minuts ens acompanya Anna de la Salut per avançar-nos els continguts de la Gran Vida. Anna, com estàs? Bon dia.
Va bé, tinc son avui.
Sí?
Sí.
No se nota?
No.
A veure, en aquesta hora és normal,
He passat molt de calor avui, vespre, sí. Dormir molt malament.
És que, de fet, ha estat nit tropical, ara mos ho contarà en Albert Darder, però sí, ha estat una nit un poc feixuga, sí.
Ara l'escoltarem. Abans que comencem nosaltres el programa, nosaltres avui parlarem de comerç just. Fa 30 anys que es fundava Saltra Senaia, i avui celebrarem aquests 30 anys parlant d'un llibre que l'entitat fa res publicava sobre aquests, precisament, això, aquestes 3 dècades de comerç just a les Illes Balears. Parlarem amb dos dels seus fundadors, que han estat presidents durant molt d'anys i també coautors del llibre, Marta Pizarro i Jean-François Cuenet. També parlarem de diabetes i memòria a través d'una tesi doctoral de la Universitat de les Illes Balears. És la recerca del doctorant Entelm Pujol, ens contarà com se relacionen aquests dos factors. També connectarem amb les festes de Sant Climent a Menorca, parlarem amb els representants de la Junta de Caixers, i també farem una miqueta de connexió a distància en aquesta vegada, en col·laboracions amb Aina Zanoguera. També recuperarem una entrevista de cuina, Tomeu Caldentei, i acabarem fent una mica de repàs musical de cançons de l'estiu. Tu tens cançó de l'estiu?
No. De fet, ja no n'hi ha. Que...
No, però històrica?
Ah, històrica, sí.
Ah, bé. I després, per aventures, sí, 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 i tants, sí, temps,
sí,
te sumes.
Sí.
Fins ara.
Tot això serà a partir de les 9. Gràcies, Anna. 8 i 38. Arriben els esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps pels esports a Ivetat Ràdio. Ja arriba l'hora de la veritat. El Real Mallorca debuta avui a la Lliga contra el Futbol Club Barcelona. Serà l'estadi de Son Moix, en partit que arranca a les 7:30 i que es podrà viure abans en directe aquí a la sintonia d'Ivetat Ràdio des de les 5. L'entrenador del Mallorca, Jaume Arrasate, va assegurar ahir que l'equip ha de fer per avui un partit perfecte si vol guanyar el vigent campió de Lliga, el Futbol Club Barcelona.
Siendo un partido perfecto, creo que
no hace falta decir, es el campeón de liga. Nosotros tenemos que acercarnos a nuestra mejor versión y, resumiendo, más allá de aspectos tácticos, defensivos y ofensivos, tenemos que acercarnos a la excelencia.
Del partit d'avui cal destacar que no jugaran ni entraran tampoc a la convocatòria, no hi són, de fet, Zain Larin, Pablo Maffeo i Dominic Grave, que estan, evidentment, a la rampa de sortida, encara que en el cas del porta eslovac està pràcticament a 99-100%, ja ha fet el seu traspàs a l'Olimpíada de Lió. Qui tampoc ho farà per lesió és Samu Costa. Escoltem a Iago Barrasate parlant d'aquesta qüestió.
Jo tengo que pensar en el grupo y mañana convoco a aquellos que creo que nos pueden aportar, y otros jugadores que ahora mismo, pues bueno, no tienen la mente aquí porque, bueno, tienen una situación diferente.
El que sí podria debutar avui a Somos és Mateo Joseph. El davanter ha estat inscrit a les darreres hores i el seu concurs a la segona part és més que factible. L'entrada del Mallorca també ha assegurat que hi haurà més incorporacions i sortides abans que s'acabi el mercat de fitxatges.
Hay tres jornadas y mercado abierto, que no nos gusta, pero está así y hay que asumirlo. Sí, lo normal es que haya salidas, que haya entradas todavía y bueno, lo que importa ahora mismo es el partido de mañana y creo que estamos en disposición de afrontarlo con los que están, ¿no? Entonces, bueno, ahora aparcamos un poco el mercado hasta el domingo, lunes, y nos centramos en el partido de mañana. Dije que era muy importante hacer un buen mercado, no dije hacer un mercado rápido. Mercado rápido no lo hemos hecho, buen mercado no sabemos todavía si lo vamos a hacer o no. De lo que ha venido estoy contento, de lo que está por venir, pues si vienen los que más o menos entendemos que pueden venir, pues estaré contento también.
De fet, el central de la Roma, Manas Kumbula, podria ser el quart reforç del Real Mallorca, un fitxatge que, si no ha res de nou, està pràcticament fet en forma de cessió amb opció de compra per un montant d'uns 8 milions d'euros. Cal recordar que Kumbula la passada temporada va jugar la segona part de la competició a les files del Real Club Esportiu Espanyol amb un rendiment senzillament espectacular, per la qual cosa seria un gran fitxatge, un gran reforç a secar dubte pel Real Mallorca. Per la seva banda, el conjunt blaugrana vol sumar els 3 punts d'entrada. L'entrenador del conjunt blaugrana, Hansi Flick, es mostra molt satisfet amb la pretemporada de l'equip, això sí. Pel partit d'avui no podrà comptar amb Robert Lewandowski, de baixa per lesió. Però no serà possiblement la darrera baixa, sinó que hi haurà més noms propis, com el del porter Joan Garcia i el davanter Marcus Rashford, que de moment la seva situació les podíem qualificar com sense novetat. I és que els dos grans fitxatges culers d'aquest estiu encara no han estat inscrits a la Lliga i, per tant, ara mateix no podien jugar. Real Mallorca Futbol Club Barcelona, tot un partidàs per encetar la temporada oficial de Somos i que el podran seguir aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio des de les 5 del capvespre.
Feia setmanes que esperàvem aquest moment, el de tornar a estar junts.
Dissabte, a partir de les 5 del capvespre, torna Esports en Joc a IB3 Ràdio.
Amb tota la prèvia de la primera jornada de Lliga, Real Mallorca Futbol Club Barcelona.
Hola a tots, el Mallorca aixeca el taló de la temporada.
En directe des de l'estadi de Somos, amb tota l'emoció de la primera divisió.
I tota la secció del programa amb bon ambient i la millor animació.
El món ha de tenir de tot, Juanga.
El món ha de tenir de tot, però això nosaltres estem aquí.
Sí. A més, també amb el seguiment del Ciutat de Palma de Futbol Sala.
IB3 Ràdio, compromís en l'esport.
El Mallorca, com ja han sentit, juga avui, però la temporada 2025-2026 a la màxima categoria de futbol espanyol va arrencar ahir amb dos partits. Girona 1, Rayo Vallecano 3 i Villarreal 2, Oviedo 0. Avui, a més del Mallorca-Barcelona, també disputarà el València, Real Societat i Deportiu Alavés, Llevant. Aquests dos partits jugaran a les 9 i mitja del vespre. I un apunt més en futbol, perquè fa la primera federació, l'Ou d'Eivissa va sumar un nou triomf per temporada després de guanyar per 1-3 el filial de l'Atleti de Madrid. Recorda que demà el conjunt de Paco Gémez jugarà un nou amistós, en aquest cas contra el Real Madrid-Castella. Canviant de registre, mos anant cap al futbol sala, i és que l'Illes Balears Palma Futsal disputa avui dissabte el trofeu Ciutat de Palma Memorial Miquel Jaume. El partit es jugarà a les 5 al Palau d'Esports de Somos contra l'Anderlecht belga, un equip on hi juguen ara els jugadors del conjunt mallorquí, com és el cas de Grello, Kainan i Mancuso. Antonio Badío és l'entrenador de l'equip balear.
Con ganas, ¿no?, de empezar a competir, de empezar a coger sensaciones sobre todo y de ir formando el equipo. Y la ilusión, ¿no?, de jugar aquí en casa contra un rival muy apetecible, de gran nivel, por lo cual creo que va a ser un gran disfrute, ¿no? Creo que tenemos que darle una vuelta más a todo lo de la temporada pasada y creo que la plantilla se ha perfilado con esta idea. Esa idea vamos a empezar, ¿no?, de intentar de hacerlo lo mejor posible y de intentar mejorar lo que hicimos la temporada anterior, ¿no?
És el primer partit de pretemporada del Palma, que enguany tindrà un calendari farcer, d'on jugarà a 6 competicions. El trofeu Ciutat de Palma, Mecorial Miquel Jaume, el podran seguir per IB3 Televisió i també per IB3 Ràdio. I tancam el bloc d'esports amb motociclisme, el Gran Premi d'Àustria. Bon paper pel pilot mallorquí Joan Mir en MotoGP, amb una meritòria 6a plaça als segons entrenaments lliures. D'aquesta forma, el balear entra avui a la Q2 amb bones sensacions. El sentim.
Bastant content de com ha anat el dia, no? Ens hem consolidat en aquesta 6a posició, m'he trobat bastant ben sa moto. Hem d'aprofitar aquest moment de forma en el que ens trobam. Jo crec que en el final el més important és donar 100% el que tenim i la meva feina és aquesta i és el que estic intentant fer, així que seguirem empenguent i veurem si podem demà classificar en aquesta segona fila.
Per part seva, Moto2 i Tan Guevara va acabar amb condicions òptimes el dia d'ahir, tot i caure al matí als primers lliures i fer-se mal a la mà. El pilot Sergio Toria va poder continuar. De fet, el mallorquí es va classificar per la Q2 i, això sí, fent-lo des de la 13a posició. Amb aquest apunt de motociclisme el deixam. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam la Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sí, és que com estàs?
Què tal, com va? Es presto.
Es presto.
Se nota,
Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït dels plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat.
Mm-hmm.
Però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat...
Quines.
...dels seus inicis... Héroes del silenci.
Ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nens joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Comença per ser... sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
Flor.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No Venim en Manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia.
Diumenge a les 11 del vespre.
Bava trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, uns renous que jo vos puc garantir, després està que se me'n cregui o no, però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin dient-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 8:48, dedicam ara aquesta estona a parlar de meteorologia amb el geògraf Albert Darder. Bon dia, Albert.
Bon dia, José. Bon dia a tots els oients.
Bon dia. Com sempre, començam recordant les teves xarxes on poden trobar informació molt útil. A Twitter, @AlbertDarder, a Instagram, Albert_Darder_Rosell. Albert, ho han dit a l'inici de l'informatiu, les Pitiüses, el centre i el sud de Mallorca estaran en avís taronja per altes temperatures, i el llevant, nord i nord-est de Mallorca i a tota Menorca, el color de l'avís és groc. Aquest divendres ja s'han registrat temperatures màximes que han arribat als 39 graus a l'interior i sud de Mallorca, i clar, a partir d'avui se podria superar aquesta xifra, se podria arribar fins i tot als 40 graus, i entenem que serien els dies més càlids d'enguany, o no?
Sí, nosaltres pensàvem que sí, que s'adonaran els valors màxims de l'estiu d'enguany i que ja assolirem els punts d'inflexió a partir d'aquí. Els models meteorològics m'ho estan dient que les temperatures que s'agafaran no diferiran massa de les que vàrem agafar a finals de juny o fins tot una miqueta més. Per tant, els 39 o 40 graus crec que són probables aquest cap de setmana i principis de la que ve. Entre demà, diumenge i dilluns és quan s'assolirà, diguéssim, el punt màxim de calor.
Màxim? Vol dir això que podríem superar els 40 graus o no pensàvem en això?
Sí, sí, se poden arribar. Se poden arribar de forma puntual. Els 38 poden ser generals, i a zones, diguéssim, concretes, puntuals, poden ser 40 graus, eh? Sí, nosaltres ho contemplàvem aquesta opció.
L'única zona que pareix que se salva, al manco una mica, és la Serra de Tramuntana, però també s'anotarà, entenem.
Sí, semblava que se salvava, però la darrera actualització de l'AEMET també mos fa entrar en els habitants que fem a la serra, també mos fa entrar dins del nivell de vist, en aquest cas de color groc, també hi seguim. És a dir, si d'any general totes les illes, aquesta calor. El nivell groc a la serra hi ha de temperatures fins a 37 graus.
Fins a 37 graus que ja n'hi ha. Albert, avui aquesta nit ha estat també un poc feixuga, no? Tu ens diràs si ha estat una nit finalment tropical, si ha arribat a ser una nit tòrrida, però quines lectures tenim a les estacions de les temperatures mínimes d'aquesta nit?
Ha estat una nit tropical generalitzada amb mínimes de 22 a 23 graus i després, de forma concreta, estacions meteorològiques de litoral, com en el port de Palma, després d'indrets disseminats de la terra, com a Banyalbufar, han fet una nit tòrrida de mínimes entre els 25 i els 26 graus. Per tant, podríem dir que nit tropical general i a zones concretes ha estat una nit tòrrida.
Una curiositat, quines són les diferències entre les lectures de les estacions en altura, Puigmajor, per exemple, i les enregistrades a Palma, en una ciutat a nivell de la mà?
S'ha de dir que a nivell de la mà les temperatures mínimes sempre són més elevades perquè hi ha l'efecte, diguéssim, d'humitat de la mà, de l'elevada humitat, i després que la temperatura de l'aigua ha tornat a pujar, no? La tornem a trobar amb valors molt elevats. En canvi, a les estacions de la serra, tot i que a la serra tenim la mà a prop, estiguem on estiguem, a les estacions de la serra, donada la seva altitud, hi ha humitat, sempre és més baixa, i no hi ha aquest efecte tan accentuat de la humitat de la mà.
Albert, hem de llançar un avís, sobretot de precaució, perquè, clar, molta calor, un sol sec, és l'escenari perfecte per un incendi.
Sí, de moment, fins ara sent afortunats perquè un està mirant les notícies i se li fa so estret de veure la península, gent que ho ha perdut tot i veure que això no s'acaba. Hem d'anar molt alerta, per favor. Jo també evitaria desplaçament de zona de la terra. Espera una mica que se passi aquesta calor, perquè qualsevol cosa pot desembocar en un incendi, ja siguin combustibles, el que serien vidres, el que seria aglomeració d'escombraries, ja són mínima xispa, tot pot prendre.
Ja per acabar, hem parlat de la calor que fa, evidentment, però aquesta calor aguantarà el manco fins dimecres, fins dijous, però a partir de dimecres-dijous ja sí que notarem un canvi, no?
Sí, se pot dir que veiem la llum al final del túnel, a una baixada de temperatures considerable d'entre 6 i 7 graus, seria a partir del dimecres i se notaria ja de forma, no sé si irreversible, però amb un diferent a prop a partir del dijous o divendres. Bé, en el futur pot tornar a pujar, sí, però ja no serà tant de dies seguits com ara. Ja seran coses més puntuals d'un dia o dos. Per tant, ja creuarem un punt d'inflexió, penso jo.
Molt bé, idò. Esperem que tinguis raó, Albert Darder. Gràcies i fins a la setmana que ve.
Un plaer, José. Gràcies.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Anivem amunt, que se van amagrir molt en el moviment. Jo ja era casada. I ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me contava Sant Joan, el 36 o 7 antes de jo néixer, va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes, ell deixeixi, i nosaltres en selecció i això, mos vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
Es fa violer, havia anat a manar per mi, i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, i IB3 Ràdio.
Miseri, que això ho va ser una miseri.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 56 minuts, darrers minuts per arribar a les 9. Les carrosses han tornat a rodar pels carrers de l'Aro en el dia de la Mare de Déu d'agost, una participació multitudinària que ha doblat la del 50 aniversari. Les festes de Sant Roc arriben al seu punt culminant amb aquesta desfilada de les carrosses. L'any passat es va haver d'ajornar per mort de la mala climatologia, però enguany s'ha pogut tornar a celebrar amb normalitat. En aquest cas, fins i tot es dobla la participació, amb més d'un miler de participants amb 8 carrosses de temàtiques tan diverses com Joc de Trons o una tribal.
Sant Roc significa l'Aro, 100%. Això és la paraula, significa 100% l'Aro.
Molta feina, molta feina, molta feina, però bé, després m'ho passam bé. Val la pena.
Per nosaltres un sentiment molt important, és el millor dia de les carrosses i és una cosa que duim d'enrere fent feina i pues, per disfrutar un dia com avui.
Aquest any no hem hagut de canviar, no fem mal temps, just ahir va fer una ventada, però bueno, vàrem tapar les coses, però tot a cobert i ja està.
I avui, darrer dia de festes, ball dels cossiers, corregudes de joies i ja la nit, per acabar el dia, corre foc. També han celebrat la Mare de Déu d'agost a Montuïri amb el primer ball dels cossiers. Tornaran, però, a ballar per les festes de Sant Bartomeu la setmana que ve. Els cossiers han tornat, com dèiem, a ballar amb el dimoni a Montuïri, com cada estiu, des de fa 275 anys. Una data molt esperada per a tothom, ja que l'any passat no es va poder celebrar així com toca per mort de la Dana. Paula Mangual és la batlessa.
És un dia molt esperat i enguany ho és encara més perquè l'any passat vàrem tenir molt de problemes, vàrem haver de no suspendre, però vàrem haver d'adaptar molt la festa i reduir-la a la mínima expressió.
Davant d'una plaça plena de gom a gom, el dimoni ha dansat i els cossiers han ballat al seu voltant. Després s'han obert pas entre una multitud que els ha acompanyat per fer la visita als comerços. Escoltam un dels cossiers.
El dia de la Mare de Déu realitzam una sèrie de balls davant dels comerços. També en fem una dient l'Iglesi, que és davant el llit de la Mare de Déu morta, i és l'inici de les festes de Sant Bartomeu, que són la setmana següent, però avui, la Mare de Déu d'agost, també sortim a ballar a escociers.
I van acabar l'església per ballar o no a Sant Bartomeu, patró de les festes.
Fa un parell d'anys, des del 2011, més o manco, que ballen avui dins l'església, recuperant una tradició que era el de la Mare de Déu dormida.
Dia 15 hi ha, diguem que són escocier i la dama, que representen la fertilitat, i el dimoni, que representa el mal. No és una festa molt... Ja molt d'aquí, i bueno, mon pare va ser cossier i nosaltres ho duim molt a la sang.
Jo estic a favor que la pròxima generació pugui ser dones, igual que els amos.
Una festa que ha tornat a omplir els carrers de Montuïri un any més i amb la qual es dona el sus de sortir de les festes d'estiu d'aquest poble del centre de Mallorca. Arribarem així a les 9, comença la gran vida.
Bon dia, són les...